comptes de fer-ho 1-1.
Són les 5 i 4 minuts. L'actualitat informativa torna al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que IB3 Televisió estrena Desconnectats, un documental que retrata l'addicció a les xarxes socials entre els adolescents.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Amb aquesta tercera i ja la darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Lluís Fortesa, que tenim el control tècnic, i avui en companyia de la periodista mallorquina Elisabet Moll.
Estrena Desconnectat, una sèrie documental de 3 capítols dirigida per Elisabet Moll, que ofereix una radiografia crua i molt real de l'addicció a les xarxes socials entre els adolescents. El projecte dona veu als joves mateixos per explicar com viuen aquesta relació amb el mòbil, les xarxes, la pressió social, el ciberassetjament o fins i tot l'accés a continguts com la pornografia. Una feina de recerca que ens posa a tots davant del mirall i que ofereix una narrativa i mirada cinematogràfica, però també una clara voluntat de conscienciació social. Un tema ben interessant que volem comentar en profunditat a la periodista esportlarina Elisabet Moll.
En profunditat.
Aquí als estudis d'IB3 Ràdio, Elisabet Moll, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies per tenir-me.
Gràcies a tu. Acosta't una mica a tenir el micròfon, perquè en Elisabet ha vengut en tots els seus apunts, ella,
no
el seu quadern.
No.
Clar, i Nelly és una dona de tele i lo dels micros de ràdio ho té
ella. No estic avasada, eh? No. Però mira, sempre dic que me feia moltes ganes de venir en aquest programa i en el final, pues mira, per
que
on
bé, que bé,
estic
que
aquí
bé.
A Tentol, o sigui que encantada i moltes gràcies per haver-me convidat.
Només faltaria, a més, a parlar d'un temazo, quin meló que has entrat, eh?
He entrat en un meló ben gros i la veritat és que ha sortit espantada. Després d'un any de feina intensa amb els joves adolescents, jo sempre dic que pensava que ho sabia tot, perquè en el final mos bombardegen d'informació en els diaris, a la televisió, i encara mos han de bombardejar molt més encara dels perills que s'amaguen darrere les xarxes socials, però jo t'ho puc dir que mos quedam ben curts, perquè quan mos endinsam dins la problemàtica que hi ha, quan xerres obertament amb els joves adolescents i ells te conten el que realment hi ha, és bastant escalofriant.
És a dir, que has pogut conèixer de primera mà, és a dir, has pogut fer un treball d'investigació, que és allò que te permet també aquest documental, no? A nivell
sí.
periodístic.
Exacte. Bé, per jo el més important a l'hora de fer Desconnectats era, sobretot, donar veu en els joves adolescents. Vou i cara, molt important, perquè, clar, molta gent me deia, no, si sortim tapats i només surt sa vou, no. A mi això no me valia, perquè en el final, per jo el més important de tot era que aquests joves adolescents que en el final sortissin a contar els seus problemes i quines eren les realitats amb les quals ells s'hi trobaven a l'hora de fer un mal ús i un abús de les xarxes socials, els altres que ho veiessin de qualque manera se sentessin identificats. I era molt important que en el final, pues això, que poguessin exposar-se sense cap tipus de sentir-se malament o de problema i que ho féssim amb el cor obert contant la pura i crua realitat.
Clar, perquè tu dius, lo complicat ha estat aconseguir que joves donassin no només veu, sinó també cara en aquest projecte. Quan has hagut d'insistir? Perquè jo que he fet feina en tu, sé que ets com una allò de gota horadat lapidem, és a dir, en el imoll, quan val una cosa, és com una goteta que a poc a poc, fins que acaba perforant aquesta roca. T'ho han posat molt complicat, aquests joves, a l'hora de dir-te que sí?
Molt complicat,
sí.
Però molt complicat.
I mira que s'exposen a totes les xarxes socials.
Saps què passa? Que, clar, per jo, el que era més frustrant, perquè, clar, vàrem anar a moltíssim d'instituts, perquè, al final, on cerques els adolescents? Que me posa a trucar als, clar, tots els amics meus, cap dels meus amics volia que el seu fill sortís. Clar. Això per començar. Llavors, no podies tirar d'amics i contactes. Per tant, no, ara, fora bromes, el que havies d'anar, evidentment, vàrem anar a un munt d'instituts, no només d'aquí de Mallorca, sinó també de Menorca, Eivissa i Formentera. Primer, pues, bueno, donant informació i anant taula per aula, explicant el projecte i a més qui volia participar i qui no. I era molt curiós, perquè quan tu arribaves a una aula i, per exemple, deies, bueno, primero de la ESO, ¿cuánt de vosotros heu tingut, ja vaig a tope, ¿cuánt de vosotros heu tingut qualque accés pornogràfic? I veus que el 90% dels nens aixequen la mà.
Ah, l'aixequen directament.
L'aixequen la mà. I tu te quedes espantada i horroritzada. Després demanes, bueno, ¿cuánt de vosotros voldríeu contar això? Aixequen la mà, 3. D'aquests 3, demanen els pares, voldríeu que el vostre fill contés que ha tingut accés a la pornografia? D'aquests 3, te queda menys 0,5. Saps? Per tant, era la frustració de veure com, ara dic la pornografia, però com exposant tots els problemes que hi havia, la majoria dels adolescents de totes les aules eren coneixedors del que passava, sabien perfectament que qualque company havia patit ciberassetjament, qualque altre company havia rebut missatges sexuals o propostes sexuals, xerrant de sexting, xerrant de grooming... Vull dir, tots aquests tipus de problemes, tothom els coneix, tothom sap que té un amic o un altre o a si mateix que li hagi passat, però després donar-se cara és complicat. I jo ho entenc també, no? Estem en una etapa complicada que és l'adolescència i quan tu has patit un problema d'aquestes característiques, el darrer que vols és contar-ho a tothom. És a dir, jo també ho entenc. Mm-hmm. Per tant, aquesta recerca i sobretot trobar aquests adolescents que també voldria des d'aquí sempre donar-los les gràcies per haver-se exposat, perquè en el final jo crec que d'aquest documental no surten assenyalats, sinó que surten empoderats, en el sentit de que compten la seva experiència per ajudar a la resta d'adolescents, a tots aquells nins i nines que vegin aquesta sèrie documental pensin, ostres, a mi m'ha passat, si ell també, pues, que ho pugui contar obertament, perquè en el final el que s'ha de fer és parlar. Parlar. Si tu tens un problema, parlar, dir-lo als teus pares. Si no ho vols dir als teus pares, pues en el professor, en el centre educatiu, a un amic teu, però de tots els problemes que hi ha i que amaguen les xarxes socials darrere aquesta lluminositat que hem creat, la foscor, que és molt gran i que afecta, sobretot, d'una manera bastant greu a la salut mental dels nostres joves adolescents, és important parlar-ne i que, com dic, tots els adolescents que vegin aquesta sèrie se sentin identificats amb els nostres protagonistes.
Clar, en Elisabet Moll és mare de dos adolescents. No sé si com a mare aquest documental t'ha fet més conscient de la realitat o t'ha tornat una dona més porulla. Perquè, clar, ser conscient d'una cosa també implica ser conscient de tots els perills que implica internet per adolescents com poden ser els teus fills.
A mi m'ha afectat emocionalment, personalment també, i també he de dir que ha afectat un poc a la meva família. Tu, Xisco, que me coneixes, evidentment, sóc un poc histèrica, sóc un poc... que se diu mamà Aguilar o mamà Buitre, bueno, que sí que és vera que me preocup massa i en excés, i evidentment, és que jo hi havia molt de vespres que no dormia, i la meva filla, que té 12 anys, el meu fill en té 12, me diuen, mamà, què passa? Jo els deia, no, les xarxes socials, les xarxes socials... I clar, ells saben perfectament... És que no em volen deixar les socials. És a dir, de fet, jo ara la meva filla, que comença a sortir, fer una volta per el poble i de més, li dic... Maria, t'endús un telèfon mòbil, un TomTom, un telèfon que no té xarxes socials ni internet, perquè jo te pugui telefonar. És a dir, jo tinc la necessitat de que tu duguis un telèfon perquè jo te pugui trucar. I ella em diu, no, no, això és el dimoni, no el vull, no el vull. Dic, ja, però que no té xarxes...
Aquest només és telefona.
Només això, és a dir, els hi he ficat tanta por que ja no se'n volen dur ni el telèfon mòbil. O sigui, he creat això dins
que
nostre.
Aquest efecte contrari. Però en quin moment tu te despertes un dematí i dius jo, Eli Moll, vull fer un documentari, una sèrie documental en aquest cas, sobre l'accés d'internet per part de joves d'aquest arxipèlag i sobretot dels perills que això suposa.
Bé, això surt per dues coses. Primer, per una cosa professional, perquè vas tenir l'oportunitat de conduir unes jornades sobre exposició de xarxes socials i consum d'internet, unes jornades que organitzava la Caixa, i a partir d'aquí vaig poder xerrar amb gent experta com Silvestre del Río, que el teniu habitualment aquí a IB3 Televisió, en José Ramón Ubieto, que és psicòleg clínic i que a nivell nacional ha publicat un munt de llibres relacionats amb l'addicció en les pantalles joves i adolescència, i a partir d'aquí, clar, se va obrir un meló que jo vaig pensar, hosti, això ho hem d'explorar. I després també, com he dit abans, la meva filla entra en l'adolescència, veig que al teu voltant la pressió de tothom té mòbil, la pressió de voler encaixar, la pressió de, és que si no el tenc no me telefonaran, no formaré part del grup. Clar, tot això també te comença a pesar, no com a solo madre, sinó també, no com a professional, sinó també com a mare, no? Per tant, aquestes dues vessants són les que me fan de dir, ostres, hem de fer algo. M'agradaria fer un documental i sobretot això, no només enfocat a que xerressin i parlassin els professionals, perquè en el final sempre sentim parlar els professionals, sinó recalcar això, que per jo era molt important que la meva filla seies davant la tele i veies una altra nina de la seva edat, amb 12, 13 o 15 o 16 anys, que expliqués el seu problema, perquè en el final aquests testimonis tenen molta més força que si jo com a mare li he dit a la meva filla tots els perills que hi ha. Me dirà, sí, mamà, muy bien, però jo quiero un mòbil, perquè això és així. A ca meva, a ca teva i a ca del veïnat. Vull dir, jo crec que a totes les famílies avui en dia que tenen fills adolescents, el principal problema que hi ha i que comença d'arrel és quan tenen 10, 11, 12 anys que volen un telèfon mòbil i aquí comencen les discussions.
Som a conversa amb Elisabet Moll, periodista, esportlarina, directora d'aquest Desconnectats, una sèrie documental de 3 capítols que s'estrenarà aquest dissabte 25, que hi ve 3 a televisió, just després de l'informatiu, si no vaig errat. No,
exacte. Cert?
Per tant, tothom dissabte pendent d'aquest programa, el primer capítol del qual se dirà Welcome to the Jungle. I clar, te volia demanar com és aquesta jungla d'adolescència en què les hormones estan revolucionades, en què tothom està formant la seva personalitat, en què la mimesi, la imitació, que moltes vegades de comportaments que venim per xarxes, és importantíssims per als joves perquè se senten part d'un conjunt, que això tots ho hem passat, però clar, quan tu i jo eren nins, Eli, no hi havia internet. És a dir, patíem bullying, ens feien bullying, sí, i podia haver bullying a les escoles, però quedava circunscrit a l'àmbit de l'escola. Quan sorties de l'escola, jo me'n recordo, jo que n'he patit de petit, quan tornaves a casa era un refugi de tranquil·litat. En canvi, ara no. Encara ara és un 24-7, perquè el mòbil el tens dintre teva.
De fet, això que deies del bullying 24-7, aquest és un dels principals temes que tractam en el capítol 1, que és el ciberbullying, el ciberassetjament. I clar, tenim protagonistes que mos conten això. Jo arribava a casa, eren amics meus, jo vull tenir un mòbil, això que diuen els pares, no, vull... el meu fill necessita un telèfon perquè estigui ben relacionat amb els seus amics. Idò, mira per on, aquests amics amb els quals te comences a relacionar via WhatsApp decideixen pues que ets el blanco fácil del grupo, nos vamos a empezar a meter contigo, qué diversión, nos lo vamos a pasar genial, todos menos tú. Llavors, aquí comença el gran calvari, no? El que en principi era una xarxa i una eina per compartir i per socialitzar, se converteix per aquest jove adolescent que està patint ciberbullying en la peor de sus pesadillas. I clar, el que tu dius, 24-7, rebent missatges cada vegada, cada dia, ell se pot sortir del WhatsApp, el tornen a ficar dins el WhatsApp, perquè això és el més divertit, i me torna a ficar amb ell. Per tant, aquesta jungla, no només per ciberbullying, i sinó també l'accés a la quantitat de gent del món amb la qual poden parlar.
No, i què passen de... Això ho expliquen molt de professionals, de dues que en esteu documentat també hi serà, que passen de 0 a 100. És a dir, passes de tenir els nins protegits a les totes, no t'hi deixes tenir internet, no t'hi deixes tenir mòbil, però un pic que el tenen, clar, és que el món és molt gran. poden trobar-se en qualsevol personatge en qualsevol moment. I això també, no, per molt que preparis el teu fill, per molt que t'hagis educat, hi ha un punt en què has de confiar i has de pensar que la feina que has fet educant-los està ben feta i que a partir d'aquí se sabran defensar de segons quines coses.
Saps què passa, Xisco? Que, clar, nosaltres també, en el principi, a l'hora d'abordar aquest documental, el que volíem també és donar, donar eines de com i de quina manera hem d'educar els nostres fills a l'hora de fer servir les xarxes socials. Això està molt bé, però abans dels 15 anys, en aquesta adolescència, ells no estan preparats per saber què és el que està bé, què és el que està malament. Un nen de 12 anys sabrà que no ha de xerrar amb desconeguts, perquè sempre dirà, no, si t'envien algun missatge d'algun desconocido no contestes, no bloquees, però aquest desconegut se fa col·lega. Llavors, en quin moment és col·lega teu i en quin moment és un desconegut? Aquesta és la petita diferència. Tu, com a adult, sabràs diferenciar, i de vegades no ho sabem fer. No. Però un jove adolescent de 12-13 anys que coneix una persona per cara, tu, quan volen tenir relacions, se demanen si Instagram.
Sí, sí.
Quan volen conèixer qualcú, no, és que jo ja el conec, no, és que ja he xerrat 3 vegades, ja és amic. Com que ja és amic? Per tant, aquí, clar, la diferència és abismal. Per tant, per molt que tu eduquis, per molt que tu intentis dir-los que no ho facin, en el final, el seu cervell no està preparat per distingir el que està bé i el que està malament. També s'ha dit molt, no, que les xarxes socials, internet, els continguts que hi ha, són molt bons. Sí, això està clar, el que passa és que ells no els acerquen. És a dir, en el final, l'algoritme, si una nina està fent balls de TikTok, ay, qué mona que soy, qué estupenda que soy, lo valgo todo, només li vindran imatges de nines ballant, cada vegada més hipersexualitzades. Aquesta nina que està mirant aquestes imatges, son pare dirà, no, si només està mirant nines que ballen, nines que estan fent un TikTok o un vídeo viral. No, realment, la teva filla dels 8 anys fins als 16 està formant la seva identitat corporal. Si ella està exposada i està veient tot el temps reels de TikTok de nins que ballen estupendes, primes i amb una manera de vestir-se, ella pensarà que ha de fer això per formar part d'un grup. I inconscientment voldrà aparèixer-se aquesta nina. Què passarà a partir d'aquí? Pues bueno, ja ho sabeu. Problemes de salut mental, problemes que poden desenvolupar en anorèxies, bulímies... Aquell melón és molt gran.
T'ho has trobat?
Sí, ara m'emociono. És a dir, saps què passa? Que vàrem estar, primer vàrem anar a Son Espases, vàrem estar amb un grup de nines que havien, bueno, que estaven encara anant al centre de dia, que havien patit problemes d'anorèxia, de bulímia, intents de suïcidi, on el telèfon mòbil estava directament relacionat. I elles mos contaven que, clar, vull perdre pes. En un de reels, perquè nosaltres ara, per exemple, miram un munt de receptes, hi ha cuines i tal, però sí, després...
I ja si mos estressam.
I ja mos estressam, aquí ja comença com a perdre 2 quilos en 2 setmanes. I comencen a mirar. Després hi ha chats i foros de Anna i Mia. Anna relacionada con la anorexia, Mia relacionada con la bulímia. De com i de quina manera has de vomitar, de com i de quina manera... Bé, tampoc vull explicar massa coses en aquestes hores,
no, però ja
sobretot
sí.
Hi ha molt de foros i xarxes que t'expliquen com pots fer-te mal en el teu cos per sentir-te millor. I això és tan fort, i veus que tu compten nines de... Nines, no, nines que les veus fortes, nines amb personalitat, i que han passat per això. Dius, ostres, si aquestes nines han passat per tot això, la meva filla també podria ser. També era important això, que els adolescents que sortien en aquest documental, no vull dir entre cometes que fossin gent normal, però sí gent amb la qual tu te sentessis identificat. Saps? I en el final, a mi això, o sigui, me feia molt de mal, la veritat. De fet, també varen tenir també l'oportunitat, que també voldria recalcar... Ui, no torno de xerrar. Però...
No te preocupis.
Te
vaig dir que tenies mitja hora.
He dit en Xisco, mitja hora? Que tinc de sobre i veig que no me faltes temps, estic dient... No. Pues bueno, hem anat a moltes escoles i també volia recalcar això, que en els instituts se fa molta de feina amb això. Hi ha moltes classes que se fan de convivència, en què se fan... converses amb experts, no?, per xerrar dels problemes que hi ha. I nosaltres vàrem anar, per exemple, a gravar l'Antoni Maura, alias Antoni Maura, una d'aquestes xarles de convivència.
De fet, aquest documental forma part del projecte Convivència de la Conselleria, que, clar, és una producció d'Ivetres Televisió en Nova Produccions, però també la Conselleria s'hi ha implicat a l'hora de poder fer-lo, i si no vaig errat, aquest documental se podrà veure en els instituts.
Sí, d'aquests 3 capítols, en què cada capítol tracta d'una temàtica diferent i que va increscendo amb els temes d'ús, hem fet un de conjunt. I aquí jo em vaig posar en contacte amb la Conselleria d'Educació i amb Convivèxit, i els hi vaig proposar la possibilitat d'escolta, perquè no d'aquests 3 capítols en fem un i la possibilitat també, pues, això, de mostrar-ho als instituts. Llavors, bueno, la veritat és que la conselleria de seguida va veure el producte, van veure que era una eina supernecessària que també podrien ajudar, perquè ells també fan moltíssima de feina en aquests temes de salut mental i d'assetjament relacionat amb el mal ús i l'abús de les xarxes socials. I aquesta pel·lícula documental, que són aquests tres capítols resumits en un, la idea és mostrar-ho a tots els instituts de les Illes Balears, juntament amb unes pautes, no?, de continuar xerrant d'aquest tema, no?, que els adolescents puguin obrir, xerrar obertament, també amb la col·laboració de diferents experts, o que els pares puguin anar a fer xerrades.
Una eina didàctica,
una eina, exacte, en definitiva, una eina didàctica, i que al final, si tenim aquest material potent, doncs per que no aprofitar-ho i utilitzar-ho. I amb això, la veritat és que estic molt contenta, perquè quan de més gent hi arribi, molt millor.
Som en conversa amb Elisabet Moll, una dona que li agrada posar passió en tot allò que explica. Ella és la directora d'aquest Desconnectats, el documental, aquesta sèrie de tres capítols, aquesta sèrie documental de tres capítols que s'emetrà per IB3 Televisió a partir d'aquest dissabte, dia 25, deia en primer capítol Welcome to the Jungle, en el segon capítol la teva intimitat al descobert, on parla sobretot del món de la sobreexposició a xarxes. Som conscients d'aquesta sobreexposició? Ho dic perquè a tothom li agrada penjar una foto del seu fill quan és petit. Però molta de gent penja fotos, mira que mona que ets la nina, mira que guapo que és el nin, mira quin vestidet, mira que graciós. Clar, l'exposició en aquestes generacions ha començat des de 0 anys. Nosaltres, tu i jo, que som de principis del 80, varen tenir l'opció de saber o de decidir si volíem o no volíem compartir les nostres fotos en aquell primer Facebook que m'haurà tocat viure quan se va crear. En canvi, aquests nins d'ara ja han crescut dins una cultura de lo que seria la compartició digital, però de qualque manera, i fotogràfica i d'imatge, molt heavy. Clar, després com els hi dius que no comparteixin imatges ells, si tu n'has compartit des que el nin va néixer?
Clar, principalment els pares han de donar exemple, i no el donam. Això per començar. Primer, de seguida que estem amb el mòbil, jo soc la primera que estic enganxada amb el telèfon perquè faig feina, però bueno, és igual, estic davant una pantalla i els meus fills ho veuen.
Clar.
Això per començar, i per el que has dit tu després, els pares no se poden imaginar, o sigui, aquestes fotos tan meravelloses que pengen dels seus fills, on poden acabar. I és un drama ben gros, perquè en el final tu veus a mirar a mi hija, que mona, amb aquest vestit, que bé que li queda, i un padrastre l'agafarà i la farà servir per una altra cosa. I ja, si mos ficam amb el tema de Saïa i tot el que pot fer, que Saïa ha vingut per fer coses molt bones, però també coses molt dolentes, que de fet, en això, també en xerram. També xerram dels problemes legals que hi ha, dels joves adolescents quan cometen delicte i quan no, perquè el tema de compartir stickers, ara també ha sortit darrerament de les notícies, pues, adolescents que despullen a les seves companyes en via i les comparteixen. Si tu ja tens 14 anys, això ja és un acte criminal. Per tant, és un delicte. I bé, tots aquests temes també els tractam a la sèrie documental, sobretot en aquest segon capítol.
Clar, jo crec que ells també, i nosaltres també, els adults i els menors, estan assabentats de tots els riscos que poden córrer fent servir o fent un mal ús de xarxes socials, no mal ús, sinó ús. Però fins a quin moment són conscients de que pot ser perjudicial? És a dir, quan se pot saber? Perquè, clar, tu els hi dius un infant, això és dolent per tu.
No ho veuen. De fet, la majoria dels adolescents que entrevistam, perquè, clar, quan fem aquest càsting, també han de tenir discurs. És a dir, un nen de 12 a 13 te dirà, sí, 5 hores, 6 hores al mòbil. No són conscients dels problemes i com i de quina manera els hi afecta. No estan capacitats per fer això. Però a partir dels 16, així. Hem entrevistat a molt d'adolescents amb 16 i 17 que ens expliquen, ojalá mis padres no m'hubieran dado el mòbil con 12. Ojalá yo no hubiera hecho esto. Ojalá hubiera hecho caso a mis padres. Ojalá no hubiera tenido redes sociales porque no me hubiera pasado esto. Tots ells són conscients del problema de les xarxes socials quan passa un poc més el temps. Això és com un alcohòlic. No vull ser tampoc tremendista, però, és a dir, nosaltres, la societat d'avui en dia, tot beure cerveses entre setmana o un vi i tal, ho hem normalitzat. I fins aquí, i quan, en quin moment tu ets considerat un alcohòlic o no? Pues lo mateix amb les xarxes socials.
Que també, en el tema de l'alcohol, també va passar quan varen crear el Champín. que era aquest xampany fake, que se posava a moltes festes de nins, perquè ja que no podien brufar amb alcohol, però que tinguessin la cultura d'esbrufar i de saber que quan fossin grans podrien arribar a beure alcohol, que era el sinònim de ja haver madurat i quedar a formar part dels grans, que és allò que molt de nins en el final vol. En parlaven de que tenia tres capítols, el tercer dedicat a la pornografia, i la frase de presentació de la primera vegada que vaig veure porno tenia 10 anys. Clar, és que 10 anys, ja m'ho diràs.
Sí, és heavy, eh? I, clar, després va la mare espantar a casa la seva filla. Ma, has vist porno? I la nena ja, no, evidentment.
No, i també, ja no és només veure porno, perquè potser els de la meva generació sempre hi podia haver qualque VHS en un moment determinat que circulàs per casa d'un germà amagat a un armari, i que tu per arribar-hi havies de fer un caliportal espectacular. I el veies un moment determinat, un moment quan no hi havia ningú, i era la cosa més prohibida del món, i per això ho trobaves interessant. El problema és que els nins ara tenen accés a tot tipus de contingut pornogràfic, a tot tipus, des de 10 anys, que és quan hi poden accedir, perquè, clar, quan tu accedeixes a una plana d'aquestes, pots filtrar per allò que vulguis.
El tema són dues coses. Primer, el que tu has dit, abans els joves adolescents, o els de la meva edat, anaven a cercar el porno, com tu dius, el lloguer, el Canal Plus, les 3X o una revista del teu germà gran, el que sigui, i ara no, ara el porno els hi ve a ells. Ells no el cerquen. És a dir, no, el meu fill no mira porno, no, però els hi arriba. A través d'un videojoc, a través de stickers pornogràfics, a través d'una pàgina web que entres una, vols comprar una cosa i te surt una, i de seguida te surt l'opció d'entrar i de clicar. És a dir, el porno a un clic, no?, el que sempre s'ha dit. Llavors, això per una banda, la facilitat amb la qual hi arribes. I després, que també he sentit pares que deien, bueno, nosotros también veíamos porno. No. El porno que tu veies, que ja era dolent, no és el porno que veuen els nins d'avui en dia. El porno d'avui en dia és violència. El porno d'avui en dia és una aberració, és violència sexual, són violacions. Per un tema d'horari,
millor no descriure quin tipus de pornografia se troba ara mateix per a xarxa, però també el que fa és insensibilitzar en els nostres adolescents, que també el darrer estudi de consum de pornografia infantojuvenil que se va fer ho deia, que de cada vegada els nins tenen problemes per excitar-se perquè tot allò que han consumit, clar, et ha deixat el cervell sofregit i ja la realitat no arriba mai a les expectatives que tenen amb allò que han vist a través de la pantalla.
Passen dues coses. Aquesta, que han vist ja tanta violència que quan tenen una relació normal i real no s'exciten, això per una banda, normalitzen la violència, i després les nines creuen que han de fer coses per agradar als nins que mai s'havien vist amb una d'aquestes. Què passa? Moltes de les joves adolescents me conten també, i que surten al documental, que a l'hora de tenir una relació amb un al·lot tenen por, perquè ja no és la primera vegada que te veus, te dones una besada o t'agafes de la mà. No, això no és. Són coses molt més aberrants i que els nins, també, pobres, ho fan perquè pensen que ha de ser així. Quina és la solució? Veuran porno? Sí. Els hi arribarà? Sí. El que hem de fer és més educació sexual. L'única educació sexual que reben avui en dia els adolescents és a través de la pornografia. Per tant, s'ha de xerrar a casa, s'ha de normalitzar i han de saber, i han de rebre una educació per saber què és el que està bé i què és el que està malament. Perquè si no només reben l'educació a través del porno, estem ben apanyats. Vull dir...
I ets partidària de llevar mòbils? A partir de quina edat donaries un mòbil?
Jo no som abanderada de res,
no.
Però jo
no,
simplement...
No, però després d'aquest exercici que has fet.
A nivell personal, sí. I també després d'haver xerrat amb molt d'experts i tal, és que ells ho diuen, abans dels 16 un jove adolescent no està capacitat cognitivament per tenir xarxes socials. I això, a Austràlia, que ja ho han prohibit, a molt de països europeus, i ara a Espanya, que hi ha un decret no de llei, també per posar-ho en marxa. És a dir, són els polítics i la gent professional que ho sap. A nivell personal, pensa exactament el mateix. No estan preparats cognitivament. Després... també hi ha nins i nins. Cada adolescent té la seva maduresa. És a dir, jo la meva filla no l'educo igual que en el meu fill. Són totalment diferents, mateixa mare, mateix pare, però cadascú tindrà unes necessitats diferents. Mm-hmm. També has de saber que teva, que és el que tens a casa, i com i de quina manera també el pots educar. Però, evidentment, els meus fills, a dia d'avui, perquè després les coses poden canviar, però tinc clar que abans dels 16 no tindran xarxes socials. Que saben com funcionen? Sí. Que agafen el meu telèfon mòbil? No estic fent... O sigui, estic dient el que faig jo. Que agafen el meu mòbil per mirar quatre coses? Sí, al meu costat. que de vegades l'agafen i miraran qualque cosa que no... Pues ho faran també, al igual que jo, que mon mare també m'han educat i he fet coses que no podia fer. Però això forma part de l'adolescència també, no? Però en principi...
Sí, però no és el mateix tenir un moment en aquesta esfera d'allò prohibit, sí, que agafin el mòbil 10 minuts,
sí, no,
que tu no t'entemis i mirin qualque cosa que no haurien de mirar, que pot estar tot el vespre o tota la nit en el mòbil en la mà mirant allò que volen.
Prohibidíssim, Xisco. No s'ha de
fer. Clar, no, és que és diferent.
Sí, doncs pues ja està. O sigui, és així. És a dir, no, jo crec que no. És que no. És que, de veres, fa molt de mal. I saps què passa? Que és que ara m'havia apuntat aquí una frase de la Marta Betmar, que és la psicòloga... Perdona, és psiquiatra infanto-juvenil, que ella diu, i ho vaig apuntar aquí, que la infància és per sempre i l'hem de cuidar. I una vegada que els nins es posen a contingut violent, a contingut hipersexualitzat o problemes de ciberassetjament, tornar enrere és molt complicat. Per tant, tot el que facem per cuidar la infància i l'adolescència és un regal guanyat per com i de quina manera te comportaràs i com seràs tu amb la teva autoestima quan siguis gran. Per tant, és que jo crec que el que hem de fer és això, intentar evitar al màxim que els joves adolescents tinguin xarxes socials.
Idò, dissabte, dia 25, quan acabin informatiu vespre, tothom pendent d'aquest primer capítol de Desconnectats, Welcome to the Jungle, on Elisabet Moll, companya, periodista, ha parlat amb molts adolescents i seran ells qui ens expliquin una mica com s'enfronten en aquest món complicadíssim que és el de les xarxes.
Uh-huh. Bona feina, enhorabona.
Moltes gràcies.
I ara que ho puguem veure tots.
Sí, ho heu de veure, ho heu de veure. El primer, el segon i el tercer, acompanyat dels vostres fills. Que ho vegin amb vosaltres i sobretot que hagi, com he dit abans, conversa. Se n'ha de parlar.
Mm-hmm. Gràcies, Elisabet.
A vosaltres.
Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Quina paraula creus que s'està perdent?
La paraula que està en desús és debades.
Marotades i marotismes amb Joana Marató.
I ja la tenim aquí, és l'alegria dels dilluns. I en Joana Maroto, com estàs?
Bon dia, estem molt bé, i vosaltres?
Molt bé, ara amb tota l'energia d'en Elisabet aquí, sí, concentrada en aquest estudi.
Sí, perquè té molt d'ímpetu, l'Elisabet Moll. Bé, com estàu? No sé si tu dius dilluns molt dilluns com jo, o per vosaltres és un dilluns d'aquest primaveral, preciós, ensolet... Estàndard. Clar, és dilluns.
Un dilluns.
Però no és un dilluns qualsevol, és el preludi d'una setmana meravellosa i que omple carrers, places i racons de llibres, roses. Aquesta setmana, estimat, celebram el Dia del Llibre.
Capítol 165. Dies i roses. S'acosta el dia de Sant Jordi.
Sí, aquesta setmana arriba una d'aquelles dates que fan oloreta de carrer, de roses, de pàgines noves. És el Dia del Llibre, que se celebra cada 23 d'abril. Una jornada que no és casual. Vosaltres sabíeu que la va impulsar la UNESCO l'any 1995 per fomentar la lectura i que també vol recordar una cosa importantíssima, que és que darrere cada llibre hi ha un autor i uns drets que s'han de preservar i protegir. Mm-hmm. I doncs sí, també, que per ventura no ho sabíeu, celebram el Dia dels Drets dels Autors i de les Autores. A més, vos he de dir que avui he descobert que no ho sabíem, el 23 d'abril coincideix més o manco en la mort de grans noms de la literatura, com són, per exemple, Miguel de Cervantes o William Shakespeare. I de resulta que Cervantes va morir dia 22 d'abril de 1616 i en Shakespeare dia 23 d'abril de 1616.
Això sempre ho diu una Llucia Ramis, perquè en Llucia Ramis també va néixer dia 23 d'abril. I ella sempre diu com
s'ha mort d'en Shakespeare i d'en Cervantes.
Bé, això diu ella.
No és igual una mort que un naixement, però sigui com sigui...
Però també jo crec que és molta casualitat, eh?
Sí, és com molt...
Que coincideixin tant de personatges rellevants mundialment aquest dia, però bé, si no l'he vero...
Ben trobat. Sí.
Mateix any i quasi el mateix dia, és una casualitat,
són àries.
Però... Exacte, són àries. Són àries de mort, perdona, ara... Margalida, àries de mort.
Bé, sigui com sigui,
és un dia carregadíssim de simbolisme. Que moltes gràcies a en Lluís Fortesa per aquest temacle, perquè han canviat la proposta musical que havia fet jo, que no diran quina és, per aquesta, que m'ha dit, mira, molt fa més dilluns així, primaveral, aquesta cançona, t'hi va fer molta il·lusió. Bé, si parlem de llibres, també hem de parlar de com llegim avui, dels hàbits de lectura. Perquè atenció a la dada, gairebé un de cada cinc espanyols no ha llegit cap llibre en el darrer any. Això sí, no tots són males notícies. Els joves, contra el que moltes vegades solen pensar, són dels que més llegeixen. Vos sorprèn aquesta dada?
Sí.
Perquè sempre com que els assenyalam, no?
Sí,
que són
sí,
els
sí,
que
sí,
manco
sí.
fan, els que manco llegeixen, i doncs no, sabeu que també ells pugen una mica sa mitjana.
És una sort que ara tinguin molta més oferta de llibres, puguin tenir més per triar, per remenar, i també que els instituts i les escoles fan molt bones feines perquè tenen lectures obligatòries.
I no només lectures obligatòries, és veritat que en molts centres, quasi tots, i a molt d'institut també promouen de moltes maneres i de moltes formes aquest hàbit lector. Bé, a més, hi ha diferències clares en aquests hàbits de consum o de lectura. Les dones llegeixen més que els homes i els gustos també canvien segons l'edat. Per exemple, la novel·la històrica i la novel·la negra triomfen entre adults, mentre que els joves aposten ara més per als romans o la fantasia. També no sé si te sorprensis quan adala aquesta dada. És veritat que darrerament surten molt a la banda romanços per a adolescents i... anava a dir adolescents i pseudo-adults, o entre, que estan en aquesta franja que ni són molt grans ni són molt joves, no?
El que se diu LIG.
LIG, això.
Literatura infantil i juvenil, LIG.
I alerta amb una altra tendència curiosa. La poesia, que fa uns anys semblava que torna a baixar entre els més joves. En canvi, llibres d'autoajuda i salut continuen ben forts. M'ha sorprès també que, sobretot, pel que fa als llibres d'autoajuda, suposo que es veurà que cada vegada hi ha més problemes de salut mental i, per ventura, entre la població també s'acerquen aquests llibres per poder-se ajudar si, per exemple, no poden anar a un psicòleg. Que una cosa no lleva a l'altra, sí. Òbviament.
Sempre també hi ha molt d'influències que fan llibres.
Sí, sí, també és vera. I no tota l'autoajuda és bona, també no. Ho hem de dir, des de Tentol. Però bé, més enllà de les modes, hi ha una idea que no canvia, i és que llegir no només ens fa més savis, també ens fa sentir millor. De fet, diversos estudis apunten que llegir uns minuts abans d'anar a dormir pot ajudar a reduir l'estrès i millorar el descans. És a dir, que potser no necessitem tant de suplement, que ara està tan de moda suplementar molts de cosones,
exacte.
I sí, més llibres a la tauleta de nit.
El meu germà ho fan això per dormir el seu fill, ara vol llegir a ser ronda, ara mallorquina.
I s'adorme ell, però, que sí.
Ell i el nens amb un segon, perquè ja està bé de ser ronda, ara mallorquina. Estan fals.
Però és vera que no està però de més, no? Sobretot per sí. No haver de tenir els adults, me refresc, o bé, els adolescents també, sí. Tanta tecnologia, no, tant de llum abans d'anar a dormir.
I perquè ara contes tan extraordinaris amb unes tipografies, unes il·lustracions, un dibuix, això és preciós, de classes rondades, pobres, bones que són.
Que està bé, tenir-les i llegir-les.
Però no competeixen en les mateixes armes. Només competeixen en sota lent de mossèn Antoni Maria Alcover, però és cert que serà una mica més, només hi ha lletra.
Sí.
Hi ha pot dibuix.
Ara un somnífer, perfecte.
Meravellós.
Bé, llavors puc demanar el darrer llibre que heu llegit, els que teniu entre mans a la tauleta de nit, Margalida?
Tens 50.
50. No sé. Jo no m'agrada tenir-ne un parell d'encetats.
Jo a la tauleta en tinc de més 10.
Perquè
no, és que justament ahir la vaig estar endreçant. Però el que he llegit aquest cap de setmana, perquè me'l vaig comprar a una llibreria de vell i me feia moltes ganes, són les cartes d'amor que en Pere Caldés va escriure en Rosa Artís, la germana d'en Artís Gené, que era la seva parella. I a mi, els epistolaris, és un tema que me fascina.
Saps que me l'hauràs deixar en aquell llibre? O l'he de comprar, que no me deixaràs?
Depèn. No, és que no sé si te'l deixaré, perquè és que ja està descatalogat. Per tant, si no me'l tornes, que de vegades passa, no tu, sinó que hi ha gent que no torna les coses, no me'l puc tornar a comprar, però bé, tenim bona relació.
Tot sigui per una amiga.
Tenim bona relació.
Bé, jo m'estic llegint ara sales de... Ser bon vius, exacte. Exacte.
I quan no me'l tornis, donaré l'adreça en directe a Ivetra Ràdio.
Perquè tothom vengui a fer un escratx.
Exactament.
Torna el llibre
en un sí, exacte. Un escart.
Bé, és vera que en aquesta ràdio m'ho deixat molt de llibres, sí. Que també han de promoure que se'n comprin, òbviament.
Sí, però els préstecs literaris meravellosos.
És meravellós, igual que les biblioteques, que també fan una gran funció i una gran tasca en pro de la lectura i de deixar-se llibres també està molt bé. Jo ara estic en sales d'espera de Neus Canyelles i també vos vull demanar pel llibre que vos ha marcat. Perquè això, bé, no sé si en teniu un de referència, un que digueu aquest. Jo crec sempre vaig a pensar en els mateixos, si sí. Vos voleu que vos contesti jo primer. A l'institut jo vaig tenir una professora de català que me va encantar, m'agradar moltíssim, i m'ha fet llegir tant El perfum com Cyrano de Bergerac en català, i tots dos llibres me varen fascinar. Per diferents motius, però sempre són els dos llibres que tenc com a de referència d'aquella època de l'institut.
A mi de l'institut és que me va encantar i vaig descobrir una autora que després l'he seguida, l'he coneguda i en tengut relació, va ser Joana E. d'Anna Maria Antònia Oliver, que me va flipar a tercer de BUP quan l'atmosfera el llegir. Però el primer llibre que record que vaig llegir per gust, que no era ni lectura obligatòria ni res de l'escola, va ser Flores en el Ático, perquè el vaig llegir en castellà, d'Anna Virginia Andrews. El llibre és bo? No. El llibre és pesta bubònica, perquè formava... No, però era una d'aquestes sèries com de serial d'una mare que tanca els fills a sàtic i tal, que després s'han fet pel·lícules dolentíssimes. Però aquest primer llibre, que me'l vaig comprar d'una col·leccionata, que tenia com una tapa amb flors, que me va encantar la tapa, i per això me'l vaig comprar, perquè jo sempre he estat esteta avant la leig, me'n record que el vaig llegir en dos dies, perquè no podia deixar de llegir mirant què li passava en aquests nins que els varen tancar a un àtic. I és un d'aquells llibres que el tenc a casa nostra i que he tornat qualque vegada perquè me reconnecta.
En aquella època.
No, i quan t'avorreixes. Perquè a vegades que llegeixes coses perquè t'has de llegir o perquè se suposa que t'has de llegides o perquè les has de comentar... O perquè quedin bé en el currículum, que també passa, ara que parlaven d'aquests nins feien coses per pressió social, però a mi aquest ha estat una d'aquestes lectures més ben assaborides.
Per cert, si me permeteu una salutació i una besada ben forta en Amalén Siré, aquesta professora de la qual vos parlava, perquè és vera que hi ha professors que marquen, i en aquest cas a mi en Amalén Siré, de Muro, me va marcar moltíssim. Moltes gràcies. Bé, avui volem fer Literal, apologia de la lectura i promoure que tots llegiguem. Pot ser una bona excusa per tornar-hi si és que ara no llegiu tant com feu abans. Sense pressions, sense llistes impossibles, encara que sigui començar per 10 minutets en el dia. Perquè ara en Xisco també ho de a vegades, perquè mos han de llegir no sé què, perquè no, allò que vos...
Jo m'he dormit a vegades en el minut 11. Però el fet de ja anar-te'n a dormir, quedar-te mig en dormir i quedar-te'n sol llibre, sí, està molt bé. I, a més, tenc una amiga que me va recomanar, perquè, clar, jo vinc acompanyat molt de dies, me va recomanar per internet com una espècie de... És com una llanterna que te la penja en el coll, que té com a dos fars, és que pareix cap un cotxe, i molt de bé se'ls puc llegir perquè me pos aquesta lampadeta.
Vull dir una cosa, és que me fa molta il·lusió dir-ho, l'amiga soy jo.
Has patit la lampareta de Xisco?
No, vaig ser jo que li vaig recomanar, perquè encara no se la tenim.
Sí, no. I com que jo no sé comprar per internet, li vaig dir, Maroto, per favor, me compres això?
Sí.
I ella la va recomanar.
Tampoc li vaig recomanar jo, però bé.
Dir, no, la va recomanar el teu home, aquí, pensa, d'aquí una gràcies, Manuel.
Bé, que també vol dir, no se tracta de llegir més, sinó de llegir millor, també, de 10 minutets, per aventura, són suficients, si mos centram bé en allò que fem, en allò que estem llegint. O manco de tornar a trobar aquell momentet de pausa que només mos dona un bon llibre. Més coses curioses. El Quixot és considerada, no sé si ho sabíeu, una de les obres més traduïdes i influents de la història. I clar, després hi ha fenòmens més recents, com per exemple en Harry Potter, que han enganxat generacions senceres a la lectura. Ha venut, atenció a la xifra, més de 600 milions de còpies a tot el món. Això són dades des de fins a 2023, són les dades més recents que he trobat. S'ha traduït a més de 80 idiomes i el primer volum, que és el que va tenir més èxit, va vendre 120 milions d'exemplars. A mi m'eixa de pasta de moneto. Són xifres...
Les xifres d'un èxit d'un llibre sempre estan bé. Una llàstima, que el que va guanyar l'autor en J.K. Rowling ho hagi fet servir...
Ho hagi perdut per l'altra banda.
Amb missions que ningú li demanava.
Exacte.
Però bé, a vegades passa. Passen aquestes coses.
Sí, passen i no haurien de passar, però...
Però molta gent se va introduir a la lectura gràcies a Harry Potter.
Sí, sí, i molt d'infants que han fet la seva primera saga de llibres amb en Harry Potter, no? I que després han crescut, després en les pel·lícules...
I un llibre que ja era famós a banda que acabat la nissaga, perquè recordem una de les escenes del Diable Vesteix de Prada, on... l'auxiliar de Meryl Streep ha d'aconseguir el darrer llibre de Harry Potter en dues còpies perquè les bessones de la dolenta de la pel·lícula es puguin llegir abans que se publiqui.
Bé, un altre clàssic que vos volia contar, la Bíblia, que continua sent el llibre més difós i traduït al món, i més enllà de xifres i rànquings també vos volia explicar o volia comentar que llegir té molt de beneficis reals, per exemple. Per exemple, diversos estudis indiquen que llegir només 10 minuts abans de dormir pot ajudar a reduir l'estrès i millorar la qualitat de son. És a dir, que entre pantalles i scroll infinit pot ser el més revolucionari és tornar en el llibre de tota la vida. I una altra curiositat, cada any la UNESCO designa una ciutat com a capital mundial del llibre. Enguany, el reconeixement ha estat per Estrasburg, que aposta per la lectura com a eina per entendre el món i també per implicar els joves en temes com el medi ambient o la ciència. Si voleu sortir a firar llibres, si vos sembla ara, abans d'acabar, fem una repassadeta ràpida el que serà el dia del llibre a casa nostra. Centrem en casa nostra. Enguany, Palma ha decidit fer una passa més. O millor dit, moltes més. Sota el lema Sant Jordi, llibres i roses arreu, la ciutat amplia la celebració i la reparteix per més barris, que a mi m'encanta això. Perquè la gran novetat és aquesta, la festa deixa de ser només al centre i s'escampa com una taca d'oli. Hi haurà activitats allà com Plaça Espanya, carrer Sant Miquel o Plaça Major, com sempre, però també en els barris, amb un pre-Sant Jordi, que costa llibres, conte contes i ambient festiu a més gent. I una altra incorporació curiosa són les floristeries. Per primera vegada s'integren de ple en aquesta celebració, recuperant el protagonisme de la rosa i convertint el passeig en una experiència més completa. En total, prop d'un centenar d'activitats durant tota la setmana, més de 150 signatures d'autors, descomptes de llibres i fins i tot música en directe. I una cosa molt similar fan a molts altres municipis, a molts de punts de l'arxipèlag, que se sumen en aquesta celebració tant a Mallorca com a Menorca, Eivissa i a Formentera. Per exemple, que cap de setmana passat n'han fet un tast o una prèvia a Lloseta. Han venut llibres, han fet també moltes activitats i s'ho han passat molt bé. I és ben estimats que en el final el motiu per celebrar el Dia del Llibre n'hi ha molts, perquè estimats no només comprant llibres, vivim el llibre, que tingueu molt bon Sant Jordi, com he quedat fora temps. Malgrat alguns li vulgui canviar el nom, ja sabeu per qui ho dic en això, i no m'agrada que li canviïn els llibres. Sí que volen que sigui el Dia del Llibre, però també serà per nosaltres sempre el Dia de Sant Jordi. Bona setmana, estimats.
Bona setmana, Joana. I si vol tenir, serem dijous.
Sí, vol vendre a veure. Vol vendre a veure.
Allà podreu fer una passejadeta per la Rambla, fantàstica, amb aquest bon dia que farà dijous. Comprar un llibre, me'l veniu a saludar, me'l feis una recomanació.
Mira, una foto. Mira,
me'l fes el que haguis comprat dijous.
Us ho mostraré. Vinga, gràcies.
Ara arriba el guatec, esclar.
Ràdio és participació.
Sobrepassar una leyenda como Samuel Leto y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la seu!
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Guateque Musical.
I doncs sí, acabem el programa amb un poquet de música i avui dedicada a les dates, Xisco, com així?
Perquè avui és 20 d'abril, no del 90, com cantaven els Celtas Cortos, sinó del 2026, i aquesta cançó ens servirà d'excusa per repassar altres cançons que tinguin una data com a títol. Com que vos conec, i en aquest programa ningú se guarda res dins els gavats, no hi haurà un rabito de violetes, encara que cada 9 de novembre algú en rebi un ram. Oh. Perquè només hi haurà cançons en data al títol. Com és el cas d'aquest 20 d'abril de Celtas Cortos.
20 d'abril de del 90. Hola, Celta, ¿com estàs? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar.
I ara ja anirem per ordre cronològic i començarem pel mes de gener, concretament dia 20 de gener, festivitat de Sant Sebastià, en La Oreja de Van Gogh.
Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida.
I més dates, i més recents. El 6 de febrero, d'Aitana.
Un 6 de febrero, un te amo que ya no está. De lo verdadero a lo lejano, tú de qué vas. Fue un invierno en el que fuimos dos. Es más frío cuando no estás tú. Hoy ya no puedo escuchar tu voz. Otra vez sola en mi cuarto azul. Porque todavía te quiero. Yo te quiero. Maldito me olvidas.
I avançam en el calendari musical fins dia 24 de març en companyia de l'Habitación Roja.
Y ya no tengo más remedio que partir.
I ara fem un vot fins al mes de maig, concretament el 18 de maig, a la vila de Raimon.
I la ciutat era jove, aquell 18 de maig. Sí, la ciutat era jove, aquell 18 de maig, que no oblidarem mai. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. De ben lluny, de ben lluny.
I ens atam l'estiu amb el 23 de junio de Vetusta Morla.
Cuida este vals que tenemos en vena. Cuida del baile i riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera. Y pon el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo.
I juntament amb el 20 d'abril de Celtas Cortos, el calendari musical espanyol hi ha el 7 de setembre de Mecano, perquè, com tothom recorda, és nuestro aniversari.
Fins aquí aquest Guateque amb aquesta cançó de Mecano. L'acabam. Moltes gràcies, Xisco Nadal.
Fins demà.
Tornant demà. Sebastià Diver, gràcies.
Fins demà, gràcies.
I Mica Junc, gràcies.
Fins demà.
Han tingut en Lluís Fortesa el control tècnic. Ara arriben els aviadors i els nostres companys dels serveis informatius. Fins demà, gràcies.